Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bona tarda, són les dues. L'Hotel Suís obre les seves portes.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Catorze copes de la reina de les 22 jugades fins ara al waterpolo estatal. 10 de les últimes 11. Victòria 17-3 a la final. MVP per Bea Ortiz. 5 de les 6 màximes golejadores de la competició. Waterpolistes de l'Astralpool femení. Els números canten per ells solets i segurament siguin els millors aliats per entendre l'hegemonia dictatorial amb la qual lidera amb mà de ferro el waterpolo de casa nostra l'equip femení del Club Natació Sabadell. Però que sigui habitual no hauria de fer-nos perdre el nord, no hauria de fer-nos oblidar que un cop més les noies d'or del club no han fallat, que mantenen la plena de títols amb 3 victòries en les 3 competicions jugades fins ara, Copa Catalunya, Supercopa i aquest cap de setmana també Copa de la Reina, i que segueixen sense conèixer la derrota i sense cedir cap punt a la Lliga. La superioritat és brutal. El Sant Andreu sembla que cada cop és més a prop, però any rere any, l'excepció només la de fa un parell d'anys a la Copa, l'Astralpool segueix manant, segueix guanyant i segueix trencant qualsevol adjectiu que les pugui descriure. Les noies d'or del club, li diem aquí a Ràdio Sabadell, les alquimistes del waterpolo, per exemple, la Maria Guixà de Catalunya Ràdio. Busqueu les paraules que més us agradin, segurament quedaran curtes per un equip que passen els anys, les jugadores i ara també els entrenadors, i segueixen imposant-se la resta com una piconadora. Segueixen fent història i ahir van escriure només un capítol més. Pels amants de l'estadística i les curiositats, el rei de copes es va endur la seva 14a Copa de la Reina a la piscina del primer campió de tota la història de la competició, a la Josep Vallès, a casa del Mediterrani, i a més, amb derbi a la final.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, al control de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La 14a Copa de la Reina de l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení. També la ressaca de l'1-1 del Sabadell ahir a casa contra la Penya Deportiva, que deixa molts, però que molts dubtes a la parròquia Arlequinada. I apunteu d'altres noms propis del dia: Damián Blaum, David de la Cruz o Iker Pajares, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Barcelona LAS ha aixecat la Copa del Rei de bàsquet. L'equip blaugrana no arribava a Gran Canària ni de bon tros com a favorit, però va acabar enduent-se el gat a l'aigua guanyant 92-90 al Real Madrid a la final. 3 anys després, el Barça torna a endur-se un títol. Aleshores va ser una supercopa i ho fa coincidint amb el retorn de Svetislav Pesic a la banqueta. A primera, l'Espanyol va salvar un empat contra el Villarreal a Cornellà al Prat. Granero, de falta directa, va igualar la diana inicial de Rodri i, malgrat un partit gris dels pericos, l'equip de Quique Sánchez Flores va acabar-lo molt bé en el tram final, fins i tot va poder guanyar-lo en l'últim minut de l'afegit amb una triple ocasió, travesser inclòs. El Madrid, de la seva banda, va guanyar 3-5 al camp del Betis. L'Atlético va fer el mateix, 2-0 a casa contra l'Atlètic Club, i a les 9 Getafe i Celta tanquen aquesta jornada. Avui, dia de viatge pel Futbol Club Barcelona, que s'ha desplaçat a Londres, Anglaterra, per jugar demà a l'anada dels vuitens de final de la Champions davant del Chelsea. Valverde s'ha endut a Vermaelen, ja recuperat, ha deixat a Barcelona Coutinho, que no pot jugar aquesta competició, i també el sancionat Semedo. A més, macrooperació policial contra la compra de partits a tercera divisió aquest dilluns, de moment amb una desena de detinguts segons diferents mitjans, i amb escorcolls arreu del país, incloent-hi una argentona. Segons El Confidencial, es tractaria d'una màfia estrangera que tindria a sou a futbolistes infiltrats encarregats de forçar, per exemple, corners, penals o targetes per guanyar diners a les apostes. I per últim, en handbol, el Freiking Granollers s'ha situat líder del seu grup de l'EHF després de guanyar-hi a casa 32-26 l'Azoti Polaui polonès.
Han parlat en les últimes hores
Svetislav Pesic, entrenador del Barça LASA, parlant de la qualitat dels seus jugadors, els campions de la Copa.
Los jugadores que tienen cualidad, si ellos no tienen cualidad, yo como entrenador no puedo ayudar. Y una reacción muy positiva. Mi trabajo fue no solo mi sistema en defensa, ataque o cómo yo hago coaching durante el partido, pero también adaptarse a la mentalidad de algunos jugadores.
El coaching, la clau de Pesic. I l'ex del Sant Nicolau, Pierre Oriola, de la seva banda, jugador d'aquest Barcelona, s'assegura que van ser superiors al Madrid a la final.
No hem deixat de creure, hem jugat un bàsquet, jo crec, 5 contra 5, superior a ells. És a dir, que ells han viscut tota la primera part de tir lliures i la segona d'errors nostres, així que ha sigut un partit molt brillant de l'equip.
Quique Sánchez Flores, el tècnic de l'Espanyol, sobre el partit d'ahir contra el Villarreal.
El equipo no pierde la cara, aguanta de pie ante un rival que toca bien, que juega bien, que tiene el marcador a favor, que ejerce una presión muy alta, que no te deja pensar en el inicio. Y hay que superar todos esos obstáculos para llegar al final, a un momento en que el equipo finalmente acaba volcando la situación y acaba encontrando el gol. Creo que la dificultad del partido era enorme, gigante, se hizo mucho mayor con el gol y creo que el mérito ha estado en estar de pie, de no perder la cara al partido y acabar volcando las sensaciones.
I a les xarxes socials.
Els tuits del sabadellenc Alberto Etjogo, exfutbolista del Centre d'Esports i ara comentarista a Bein Sports, sobre l'operació de la qual parlàvem ara contra la compra de partits al futbol. Diu Alberto Etjogo: sé perfectament el que és ser a 600 quilòmetres de casa, no cobrar en 5 mesos i tenir el compte a zero, però no es pot embrutar la pilota així. Apostar contra el teu equip i deixar-te perdre és una ganivetada als valors de l'esport, una traïció als nens i nenes amb la il·lusió per jugar que tenen molt de fàstic.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos, de seguida li farem també aquesta pregunta al Sergi Garcés, si haurien de tenir més protagonisme els futbolistes en fitxa sub-23 al Centre d'Esports Sabadell. Les dues opcions, si s'ho han guanyat o no, no és bon moment per fer-ho. Podeu respondre a @RadioSabadell a través de Twitter.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. And you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at.
And you can't beat that with a bat. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell que avui encetem amb waterpolo. No podria ser d'una altra manera després d'un nou èxit de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Sabadell, d'aquest estralpul femení que acumula ja 14 Copes de la Reina a les seves vitrines. L'última guanyada ahir a la piscina Josep Vallès al barri de Sants de Barcelona, on l'equip sabadellenc no va tenir pietat del Terrassa a la final, una final del tot desigual, golejant-lo per 17 gols a 3, per seguir així amb la plena de títols en el que portem de temporada. Un títol més també per l'entrenador, per David Palma, que enguany s'estrena amb el primer equip femení i que creu que aquesta copa serà l'empenta definitiva per les seves jugadores a les portes del tram decisiu de temporada.
Hem treballat molt físicament els primers mesos, tàcticament també hem estat treballant molt bé i penso que arribem bé, penso que si entrem amb intensitat dissabte i estem el que ens diuen els números a nivell defensiu, el que bloquegem, la pilota que recuperem, si surt tot igual, si no es trenca l'estadística, sabem que tenim moltes possibilitats de guanyar a Mataró.
Abans d'aquesta final contra el Terrassa, l'Estalpul ja s'havia desfet del Rubí als quarts de final en l'altre derbi vallesà, saldat amb victòria sabadellenca 33-6, i a semifinals davant del Sant Andreu, que prèviament havia eliminat el Mataró als quarts de final. El partit entre andreuenques i sabadellenques va acabar amb victòria de l'Estalpul per 8 gols a 10. Per la capitana sabadellenca, Olga Domènech, el partit de semifinals va ser una autèntica final anticipada.
O sigui, ja sabíem que el Sant Andreu cada cop està molt més ajustat a nivell de tant d'atac com de defensa, un joc molt organitzat, que sí que és veritat que no podem baixar la guàrdia en cap moment i hem d'estar, o sigui, físicament estan molt fortes, molt ben entrenades, i bueno, al final vam poder treure el partit endavant i avui hem tingut una mica un camí més fàcil.
El nou projecte de la natació Sabadell femení, per tant, segueix acumulant títols, de moment plena en el que portem de temporada, amb Copa Catalunya, amb Supercopa i ara també amb aquesta Copa de la Reina, disputada a les instal·lacions del Medi. Una bona manera d'afrontar el tram decisiu de temporada, també ha dit el president de l'entitat, Claudi Martí.
Sempre guanyar un títol sempre és la millor manera de començar o acabar qualsevol cosa, no? Però és clar que nosaltres la part important de la temporada comença ara, amb els reptes que tenim tant a la Copa com a la Lliga com a la Champions, i bé, que el projecte segueixi funcionant d'una manera tal com esperàvem, aconseguint títols i amb una gran feina com estan fent els nous tècnics i totes les jugadores, això és el millor que ens podia passar.
Aconseguida, per tant, la Copa, el club n'ha guanyat 10 de les últimes 11, que es diu aviat. Ara l'Estelpul femení, sentíeu també a David Palma, que en parlava ja, se centra en l'anada dels quarts de final de la Champions, que disputaran dissabte davant d'un altre equip català, com és la Sirena Mataró, que la temporada passada fins i tot va aconseguir arribar a la Final Four. Enguany, un dels dos haurà de caure en aquest creuament previ, en aquest creuament d'anada i tornada de quarts de final de l'Eurolliga. A tot això, Bea Ortiz, màxima golejadora del torneig amb 11 dianes, va ser guardonada amb l'MVP de la final, la millor jugadora d'aquest duel entre Sabadell i Terrassa a la Josep Vallès. Amb ella va poder conversar el Joan Blanc després de la Copa sobre aquest nou èxit del conjunt sabadellenc.
Waterpolista, l'Estel Comunicació Sabadell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats.
Moltes gràcies.
14è títol de la Copa de la Reina, revalideu el de l'any passat. Suposo que és la millor manera per encarar el tram decisiu que ens ve ara, no?
Sí, bueno, la veritat és que aquest títol és un punt positiu, no? Mentalment, jo crec, per totes les jugadores i l'estaf, per seguir endavant en totes les competicions que tenim endavant.
El partit més complicat va ser ahir, contra Sant Andreu, però en canvi, avui també contra el Terrassa, la primera part us han exigit una mica. Ha anat bé, no?, això de cara a la Champions?
Sí, a veure, vam tenir, com tu dius, els partits més importants, ja que jugàvem contra el Sant Andreu, però bueno, al final és el que diem, estem a una Copa de la Reina, estem a la final, sabem que el rival que tenim davant no és potser com el que ens vam trobar dissabte, però sabíem que anaven a durar la cara, com tots els equips farien a la final de la Copa de la Reina, i això ha sigut, així que la veritat és que molt contenta.
Com us heu sentit físicament dins de l'aigua? Dóna la sensació que esteu ja agafant aquell punt de sortir al contraatac, de notar-vos ràpides, no? Tot, us esteu notant bé, no?
Sí, bueno, la veritat és que també hem de tenir en compte totes les competicions que tenim endavant, llavors hem d'agafar el ritme, no?, de partit, no només per la Copa de la Reina, sinó per tots els partits que tenim cap endavant, i jo crec que això ha sigut.
A nivell personal suposo que satisfeta, per l'MVP, bé, sempre es diu que és feina de l'equip, però agrada, no?, rebre'l.
Sí, la veritat és que estic molt contenta pel premi, però és el que tu dius, al final és gràcies a l'estaf, a l'equip i a tota la gent que ens ajuda a diari.
Les dues últimes ja acabo, ara toca, com diem, la Champions, no sé si porteu, evidentment, molt de temps pensant en això, des de principi de temporada porteu treballant en aquest objectiu, tocat Mataró, no sé si haguéssiu preferit algun altre rival o no, però és el que hi ha i hem d'anar per totes, no?
Sí, bueno, al final és un sorteig, no? I toca el que toca, hem de sortir cap endavant i encara que sigui el Mataró, mai se sap com pot sortir. Al final, Copa Europa és una competició molt important, tant per elles com per nosaltres. Jo crec que sortiran al 100% i és el que hem de fer nosaltres.
Creieu que l'eliminatòria pot quedar resolta allà o que s'haurà de competir igualment a Can Llong?
Bueno, s'ha de competir a tots els partits, o sigui, jo crec que fins que no juguem el segon partit no estarà tot clar.
Us ha sorprès per això? O us està sorprenent al llarg de la temporada el rendiment del Mataró? Ho dic perquè sí que és cert que li han marxat algunes jugadores com una Massagué o com la Laura López, però sembla que ha baixat un o dos punts, no?
Bueno, sí que és veritat que el Mataró té... Ja personalment jo crec que és un bon equip. El que sí que passa és que el Sant Andreu també està pujant com crec que ningú esperava, llavors jo crec que això fa que el Mataró estigui patint més de la Lliga, no? I no es vegi com el segon equip més fort de la Lliga, diguem. Però bueno, jo crec que el Mataró amb l'equip que té pot arribar molt lluny.
L'última ara sí, li deia ara també a la Olga, no? A la capitana, elles a la Lliga van terceres, han perdut ja la Copa de la Reina, sembla que la Champions és l'únic que els hi queda, per tant, suposo que hem d'esperar que surtin a mort, no?
Sí, o sigui, sortiran a 100%, o sigui, hem d'estar clar això, tenen moltes ganes de jugar contra nosaltres i moltes ganes de guanyar-nos, després de tots els partits que hem fet durant aquesta temporada, o sigui que jo crec que des del primer moment del partit fins al final hem de sortir 100% de la cara.
Gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
L'enhorabona a les noies d'or del club amb aquesta victòria, 14a Copa del Rei, i tot just dissabte aquí a Can Llong, a les piscines Carles Ibars, a un quart de dues, el partit d'anada d'aquesta eliminatòria, quarts de final de la Champions, davant la Sirena Mataró. Mentre es disputava aquesta Copa de la Reina Iberdrola 2018, la competició domèstica masculina també s'ha aturat per la disputa, en aquest cas, de l'Europa Cup LEN, aquesta nova competició continental similar a la Lliga Mundial. La selecció espanyola, amb els waterpolistes del club Pepe Motos i també Sergi Cabanes, es va classificar in extrem gràcies al triomf en l'última jornada 4-10 ahir davant de Romania en l'últim dia de competició. Pepe Motos, el porter de l'Estelpul, capità de fet del conjunt sabadellenc i també internacional, parla d'objectiu complert, tot i perdre per sorpresa de 3 davant de França.
Uno de los objetivos era clasificarse y bueno, al final contra Rumanía pues logramos el pase. Bueno, también no teníamos pensado perder con Francia, pero bueno, tampoco hicimos el mejor partido y nada, salió, no, no salió todo bien. Y no la tuvimos que jugar contra Rumanía, que por suerte no salió buen partido.
Motos també ha reconegut que no passava un bon moment individual. En paral·lel, com diem, l'Estalpul masculí ha seguit treballant sense ells dos, especialment el físic, i aprofitant que per primer cop en força temps, Xava Gómez, l'entrenador, té uns dies lliures.
La parte mala de estar en Europa es que tienes que te deja, te permite entrenar menos, pero bueno, como te decía, te coges otro tipo de tiene otro tipo de ventajas. No sé si a otro, no he mirado el calendario, no suelo mirarlo a larga distancia, entonces puede ser la última vez, con lo cual estos 15 días tenemos que aprovecharlos porque luego quedan 3 meses que son, van a ser muy duros.
Mesos durs per endavant per l'equip masculí de l'Estalpul Natació Sabadell. El pròxim rival, per exemple, serà el Sant Andreu, un equip que és rival directe, segons ha remarcat el tècnic cantàbric del Natació Sabadell, el qual, diu Xava Gómez, no poden menysprear.
Lo jugamos el próximo todo con el Sant Andrés en casa. Te lo digo, hay equipos que nos pueden ganar. Todos nos creemos que esta raza es el único rival nuestro. Se os olvida que, porque jugamos Copa Europa, se os olvida que este año se ha bajado el presupuesto 20%, entonces en jugadores, vale, que después hay Europa y eso nos va perfecto, pero aparte de por las malas suertes que estamos teniendo en lesiones y demás, tenemos menos jugadores que el año pasado y la gente cree que somos mucho mejores que el año pasado cuando los que se han reforzado han sido otros equipos. Pues te digo, nuestros rivales a día de hoy, el siguiente rival es el San Andrés, un equipo que nos puede ganar. Esperemos hacerlo bien para que no sea así.
Dissabte, per tant, torna la rutina per un Estalpul masculí que en qüestió d'uns dies es veurà les cares a Calllong amb el Sant Andreu primer, partit de Lliga, i després a Europa amb el Prorreco italià. I abans de fer una aturada en el camí, ja passar un minutet d'un quart de tres de la tarda i de centrar-nos en l'última hora del Centre d'Esports Sabadell, hem de parlar, encara relacionat amb el món de l'aigua, amb el repte aconseguit pel nedador del Club Natació Sabadell, Damian Blaum, que finalment ha pogut creuar de riba a riba al Rio de la Plata, el riu més ample de tot el món. Després d'intentar-ho sense èxit, ara fa uns dies, us ho explicàvem aquí a Ràdio Sabadell, per problemes logístics, l'argentí aquest dissabte ha unit l'Uruguai i l'Argentina nedant. A més, ho ha fet amb temps rècord, esmicolant l'anterior marca amb un temps de 9 hores i 6 minuts. Tots els detalls d'aquesta proesa en el reportatge que ens ha preparat en Marc Pijuan. I com diria la dita, en aquesta ocasió no ha fet falta una tercera, i podem dir que la segona ha estat la vençuda. Damian Blaum no ha parat fins a aconseguir allò que s'havia proposat, creuar nedant el riu més ample del món, el Rio de la Plata, que de riba a riba ocupa més de 42 quilòmetres i que, a més, fa de frontera entre l'Argentina i l'Uruguai. I aquests més de 42 quilòmetres són els que va haver de completar Blaum per assolir el repte, i no sense dificultats, perquè en el primer intent un problema burocràtic el va deixar enmig de l'aigua després d'haver complet ja 21 quilòmetres i sense possibilitats de continuar. El de Buenos Aires es felicita per, sobretot, haver-se sobreposat mentalment a una situació tan delicada.
Y por sobre todas las cosas, porque me he demostrado a mí mismo que no me he permitido caer, que he seguido adelante creyendo que era posible de realizar este cruce. Así que muy feliz por ese lado.
Blaum confessa que durant les més de 9 hores que va estar a l'aigua no va patir mentalment ni va tenir un moment de debilitat. Ara bé, sí que reconeix que certs elements externs van dificultar el normal desenvolupament de la travessia.
El momento de mayor tensión en la travesía es a 10-12 kilómetros de la costa argentina, cuando debí atravesar el canal de navegación donde pasan todos los buques para entrar al puerto, y estresa muchísimo ver los que pasan, y si bien están informados y avisados, no creo que a un buque chino que viene a descargarse al puerto de Buenos Aires le importe mucho que hay un loco que está nadando de Uruguay a Buenos Aires, ¿no? Así que eso estresa bastante, y tenés que confiar mucho en la gente que te va guiando para no ponerte nervioso.
Més enllà de l'objectiu d'unir les dues ribes del Rio de la Plata, Damian Blaum s'havia proposat fer-ho amb el mínim temps possible i batre l'actual rècord de la prova, que estava en 10 hores i 30 minuts. I ho va aconseguir. El porteny va nedar els 42 quilòmetres i 200 metres que separen l'Argentina de l'Uruguai en només, atenció, 9 hores i 6 minuts, rebaixant l'anterior plusmarca en gairebé una hora i mitja. El del club espera que aquesta marca duri uns quants anys.
Sí, el rècord anterior era de 10 horas 30 minutos aproximadamente, tenía 25 años de antigüedad, Así que estoy muy feliz por haberlo bajado, con bastante claridad, y ojalá que este récord, este tiempo, dure por muchos años.
Ara bé, si la dificultat del repte era gran, més gran era la recompensa un cop completat. I és que a Punta Lara, ja a territori argentí i al final del trajecte, l'esperaven dos dels seus grans motors, la seva dona, la nadadora sabadellenca Esther Núñez, i la seva filla, Gala.
Bueno, en todo momento, durante las 9 horas de nado, me fui imaginando el momento de la llegada. Esa era mi motivación, imaginarla a Esther, a Gala, a la beba, ¿no? Esperándome, y imaginaba mucho ese abrazo que al final llegó, y nada, una emoción muy grande, una sensación de alivio, de haber podido cumplir lo que me había propuesto, y ahora de poder disfrutar de unos días de descanso antes de volver a la carga y pensar en los próximos objetivos.
I és que ara toca reposar uns dies, però no gaires. Toca ja pensar en el pròxim repte, que no és altre que l'estrena a la Copa del Món d'Aigües Obertes, que se celebra a finals del mes de juliol al Canadà, i on el nadador de natació Sabadell partirà com un dels favorits a endur-se la victòria.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
A Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Notícies, esports, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat. Som estudiants de l'Escola Roureda i nosaltres escoltem Ràdio Sabadell.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Però jo més que eufòria i alegria no en tinc gens. El que sí que hagués entrat molt, molt, molt dolgut si aquest partit el perdem 0-1. Perquè evidentment que algú pot pensar que no hem fet mèrits suficients per guanyar el partit, però cuidado, per perdre'l. S'està passant moltes vegades que el rival amb molt poc fa gol. Nosaltres avui amb poc també hem fet gol, però altres dies ha sigut amb molt més que el rival, no? La setmana anterior aquí no els vaig veure bloquejats. El dia que van perdre aquí contra l'Olot jo no els vaig veure bloquejats. Avui ha hagut aquest bloqueig. Per què? Jo crec que és perquè l'equip vol molt i fa poc. I si això li sumes aquesta sensació de nerviosisme, de bloqueig, clar, és que són humans, vale? I sí, jo també els hi veig aquesta sensació, vale? De bloqueig, però ja t'he dit que és per voler. O sigui, està clar que l'equip està imprecís i no està bé, vale? I està clar que el camp està molt malament. Això és un atac al camp, no, és una realitat. És com si diem que l'equip està imprecís i és que vota molt malament, la pilota vota molt malament. Ja no sol és que fa gol, que està present en totes les ocasions de gol, és el que provoca la defensa rival, ens dona moltíssim. I si haguéssim tingut un davanter com Arturo, o Arturo, no l'altre Arturo que teníem, aquest Arturo, des del començament, pues segurament aquest equip tindria uns quants punts més. Que això és Sabadell, i és un club amb història, amb solera, ha vingut un entrenador que ve d'uns anys d'èxit, i el club ara està dirigit per uns propietaris que fan les coses molt bé i que també són molt ambiciosos. Però avui havia que sentar, aquest any era per sentar bases, vale? Anem a sentar bases. Clar, els que estiguin descontents amb aquest equip aquest any, sobretot és perquè volen fer playoff i ens veuen lluny. Si no, és que no hi ha ni mig motiu.
Cinc minuts i dos quarts de tres de la tarda, cinc minuts també per tancar l'enquesta a través de Twitter. Per tant, començo pel final. Haurien de tenir més protagonisme els futbolistes en fitxa sub-23 al Sabadell? De seguida us repasso resultats. Abans, Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Et toca mullar-te.
Ho he fet ja i he dit sí. Haurien de tenir més minuts perquè són guanyats. I, evidentment, aquí, si vols, et faig tots els matisos del món i faria lleig, però potser que serà personalitzat, perquè, clar, així fet una mica l'engròs, hi ha casos i casos, i no tots potser entrarien en aquest sí tan rotund.
Qui sí que entra?
Home, jo situaria aquí amb clara diferència a Víctor. Víctor, per mi, és el jugador que més ha demostrat en els minuts que ha gaudit, en els minuts que ha tingut, tant quan ha necessitat ser titular o quan se l'ha necessitat com a titular. I recordo extensament el partit, per exemple, de Segunda, a Morvedre, com els minuts així una mica més curts, més selectius, que ha hagut de tenir les últimes setmanes. Per mi és un jugador que ha demostrat que pot tenir aquesta presència més continuada dins de l'equip.
El 86% de l'audiència de moment també creu que s'han guanyat tenir més protagonisme del que tenen amb Toni Saligrat els joves de la plantilla, aquests jugadors en fitxa de sub-23. Un 14% creu que no és bon moment per tenir minuts, i per exemple en Roy Gascovich, que ens diu: no només sí, potser estem ja de fer jugar directament com a titular a Víctor, i si l'entrenador vol que l'equip ataqui des de l'esquerra, també donar-li alguna opció a algun jugador de el filial que sigui lateral esquerrà nat i no haver de jugar amb Josu en aquesta posició. Per tant, opinions a través del Twitter @RadioSabadell, com diem, últims minuts per votar en aquesta enquesta. Després, Sergi, d'un partit que ens va deixar tots glaçats, i no pel marcador, perquè al final, mira, va rescatar el Sabadell un punt a última hora, deia jo a la Transmi, el Sabadell en joc, que m'havia recordat una miqueta l'Ontinyent, en el sentit que sobre la botzina, en l'últim minut de l'afegit, havia salvat com a mínim el no perdre, el repartir punts, però és que les sensacions del Sabadell, sobretot per tot el context, contra un equip de la part baixa, a casa, amb la necessitat d'haver de remuntar, va ser un buit no puc.
Sí, va ser un mal partit, així com a entrada, i després l'evidència més real de que no va ser igual que el dia de l'Ontinyent és que el dia de l'Ontinyent, al final, acabes celebrant aquell empat com això, com a punt salvat in extremis, en un partit molt, molt treballat, en un partit, recordo el de l'Ontinyent, on vas fer una primera part molt digna i a la segona et vas veure superat pel conjunt valencià en aquest sentit, i que vas acabar salvant, insistim. El d'ahir, la demostració més evident és el que vam dir al final de la Transmi, a la zona mixta mateixa, i els mateixos jugadors ho comentaven, a banda de Toni Saligrat. Era una sensació de sí, vale, hem salvat un punt, correcte, estem tots contents perquè millor un que cap, però no hi havia ni molt menys aquella sensació que pot haver-hi en altres partits on s'acaba marcant un gol a l'últim segon, com va ser el cas, on s'acaba tirant una mica d'èpica, no? Ahir l'equip, jo crec que n'era conscient que el partit havia estat dolent, que no havien estat a l'alçada del que requeria el partit, que no els havien sortit les coses, i que sí, que s'havia salvat un punt, com diem, in extremis, però això, un punt i gràcies.
A 8 punts de la part alta, 6 per sobre de la zona baixa, per tant tot continua igual respecte a una setmana abans, i per entrar directament en matèria, el que fem és sentir l'ABC del Marc Pijoan després d'aquest Sabadell 1, Penya Deportiva Santa Eulària 1.
L'abecedari arlequinat.
A. La d'Arturo, perquè el davanter de Cartagena segueix molt entonat, del poc que ahir en general es va poder salvar d'un partit fluix del Centre d'Esports Sabadell. Més enllà de ser l'autor del gol clau que va permetre rescatar un punt a l'últim segon del partit, Arturo va demostrar al llarg del compromís lluita, mobilitat i associació amb la resta de companys. Jugador clau.
F.
De Felipe Sanchón, perquè el de Sant Boi va ser suplent i l'equip se'n va ressentir. Només va poder jugar el darrer tram del partit. Això sí, el seu conjunt va notar molt l'entrada del petit davanter arlequinat. La seva qualitat és indispensable en aquest Sabadell.
P.
De pilota aturada, perquè un partit més el centre d'esport Sabadell va rebre un gol a la sortida d'un córner. Les ABPs, que jugadors i tècnics arlequinats sempre destaquen, que són tan importants en aquesta segona B. De fet, aquest any el 50% dels gols encaixats per l'equip arriben en accions de pilota aturada. Es pot millorar? Segur.
T.
De Toni Saligrat, perquè hi van ser unes quantes les veus de socis i seguidors que van posar en dubte la feina feta del tècnic de Torrent fins ara. Veus crítiques que demanen un pas endavant a un entrenador que ahir en roda de premsa va admetre els primers símptomes de que l'equip no està bé. Saligrat va parlar de bloqueig en el joc. Serà el partit d'ahir un punt d'inflexió en la temporada?
Va deixar clar el valencià que veia els seus amb nerviosisme, que els veia bloquejats, però que era el primer dia, deia Saligrat, que els veia amb aquestes sensacions. Al final, la idea col·lectiva que ahir corria per la graderia, Sergi, és que l'equip no acabava de rotllar. Evidentment, en el partit és una evidència, no cal ser molt expert en la matèria, entendre massa de futbol per veure que no va ser un bon partit del centre d'esport Sabadell, però clar, a partir d'aquí ja generen més dubtes. Queden 12 jornades encara, també deia ahir Toni Saligrat a l'hora de treure la calculadora que coses pitjors s'han vist en el món del futbol i sobretot que toca ser realistes, que no podem llançar les campanes al vol i creure que això al final era un objectiu real, el de fer play-off, com des d'alguns sectors doncs s'apunta, però al cap i a la fi la Lliga es pot fer llarga, queden 3 mesos de competició.
Mira, m'agafo aquest últim argument, el de ser realistes, perquè crec que és un mal que anem arrossegant i que, com diria...
T'escau molt, no, de ser realista.
Sí, però que no sé d'on ha sortit. O sigui, si ara em fas preguntar qui és el primer que va obrir aquesta carpeta de creure-hi realment en tenir un equip per ser quart, ja no et dic per anar més enllà, no et sabria dir qui va ser el primer que va llançar la pedra, però sí que...
Des de dins del club?
Sí, sí.
També.
També. Sí. Jo crec que des de dins del club, en algun cas, no s'ha frenat. O sigui, s'ha barrejat el poder tenir ambició amb el voler ser, en aquest cas, optimistes, amb una realitat que després xoca frontalment, com a mínim amb el que és el meu parer, que continuo pensant, no sé què succeirà i tant de bo m'hagi de tragar o d'empassar les paraules al final de la temporada. Però ni veig a l'equip capacitat per estar dalt, entre aquests quatre primers, insisteixo, si ho considerem així, ni crec que tinguis plantilla a la qual se li pugui demanar com a objectiu estar aquí dalt. A partir d'aquí, que ningú no ha de renunciar a res, que no pot sortir a perdre, que doncs, ho deixem estar abans d'hora. No, jo no estic dient això, jo estic dient ser realista. Jo crec que aquest punt de realitat és allò de dir que podem somiar tots, home, somiar és gratuït, que després ens hem d'enfadar, ens hem de sentir decebuts, digue-li com vulguis, si això no s'assoleix. Jo crec que aquí ve el problema, que veure't dotzè per alguns... Pot ser una frustració a un somni irreal que t'has pogut anar generant al llarg de l'estiu o a principi de temporada. I posava avui com a exemple un altre cas. Què passa a cada mercat d'hivern? Surt un nom impossible, la gent s'aferra a aquell nom impossible i quan aquell nom impossible no pot arribar perquè és impossible que arribi, llavors és com una decepció que no arribi. Dius, no pot ser, però bé, és igual. El cas és que hi va ser un partit...
Fins i tot sembla que sàpiga poc el que arriba, que no és el cas, d'Arturo,
no.
Està rendint amb nota.
Perquè ha sortit bé, però clar, podries trobar que un jugador, en lloc d'haver marcat dos gols i haver-te generat el tercer el primer dia, podria haver marcat només un i no haver tingut més presència que la que ha tingut. Però bé, és igual. Era una reflexió així en veu alta. Insistim, ahir el partit va ser dolent, no se li pot, i per mi el més preocupant és que ve de la irregularitat de les últimes setmanes del Sabadell. Hem parlat que la primera part de Peralada no va ser brillant, o no va ser bona. Hem parlat que el dia del Badalona el partit en global no va ser bo. Hem parlat que el dia del Deportiu Aragón, d'aquella manera, i perquè el rival realment és molt innocent i el vas tenir controlat en tot moment, però tampoc vas anar, o no vas saber anar, a per més. És a dir, una sèrie de partits on l'equip no està malament, com és el cas d'ahir, però tampoc està brillant. I vas arrossegant fins que arriba un dia dolent, realment dolent, que és el d'ahir. i aquí arriba un punt de reflexió.
L'enquesta ha quedat ja tancada, resolta sense variar massa els resultats. 87% de votants creient que sí que és l'hora de donar-li una mica més de protagonisme, parlant així una mica col·loquialment, de donar-li bola als més joves. El 13% creu que no és bon moment, per tant, en la línia del que diu Toni Saligrat, d'allò de el partit estava per tenir en el seu lloc els nervis. Per tant, tampoc podem carregar-li de responsabilitat a un nano, a diferents nanos de 18, 20 anys, que segurament no correspongui massa amb el seu perfil de jugador. Per tant, en aquest sentit, aquest discurs de Saligrat no acaba de correspondre amb el sentit general de l'afició.
I també una altra cosa. Aquí tiren una mica de pedres a la teulada d'un servidor que, per exemple, és dels que ha votat sí. És una enquesta que, evidentment, quan les coses no acaben de rutllar, té molt més de cara, surt molt més de cara la resposta que no pas si ara tot n'és bé i els jugadors serien els mateixos. És a dir, si l'equip no ens necessités tant. Per tant, és evident que el que diem, jo parlo com a mínim d'un nom propi, que era el de Víctor, que és un personalitzar molt la resposta, però crec que, evidentment, si l'equip rutllés bé, no trobaríem a faltar Víctor, per dir-ho així.
Demà, a fons, Víctor Martínez, repassarem una miqueta el que ha estat la seva trajectòria durant aquesta temporada amb el primer equip del Centre d'Esports Sabadell. Avui, per això, em portes un tastet, encara que avui comencem per Arturo, precisament, que s'està fent un fart de parlar, pobre, últimament, i és bona notícia. Jo crec que ja signava parlar cada setmana, si ha de ser perquè marca, dona assistències, o és protagonista en positiu, però bé, el de Cartagena, que un cop més va sortir al pas, va parlar una miqueta del que va ser aquest partit 1-1 contra el conjunt eivissenc.
Sí, i tirava de realitat a l'hora de dir que, a diferència del dia del Deportiu Aragón, on potser vam veure una sortida bona del Sabadell, on l'equip es va avançar en el marcador i després, com dèiem, no va ser capaç o no va poder, o digue-li com vulguis, rematar la feina a temps, ahir, a diferència d'això, deia Arturo que potser el que se li podia retreure al conjunt de Toni Saligrat és el fet de no haver sortit endollat des del principi i de pagar després, a contrarrellotge, els errors que sempre es poden produir.
La primera parte no hemos entrado bien al partido, ellos tampoco, porque al final era una posición un poco central y tampoco nos hacían mucho daño, pero bueno, nosotros no hemos entrado, nos ha costado igual que el día del Aragón, entramos muy rápido en el partido, pues hoy nos ha costado mucho y bueno, pues al final cuando regalas tiempo y goles, pues pasan estas cosas.
I una més de realitat, en aquest cas del davanter de Cartagena, a l'hora de referir-se sobretot a això, al partit que havia fet l'equip, al premi final, si ho volem dir així, perquè ho és, del gol que va marcar ell mateix en l'afegit, a l'última jugada del partit, perquè de fet recordem que després del gol Escriche Guzmán ja va xiular al final del partit, ja no es va poder servir de mig del camp, i reconeixia en aquest cas que potser a l'equip li falta un plus, d'inici, de no necessitar que li donin un mastegot per reaccionar. Això és el que està trobant a falta de moment Artura.
Todo hay que decirlo, no ha sido nuestro mejor partido, sobre todo ofensivamente. Bueno, al final parece que hace falta que nos hagan gol para un poco reaccionar e intentar, aunque sea sin jugar bien, pero por lo menos tener un poco el peso del partido. Es difícil digerir un partido así, pero bueno, ya te digo, lo importante es que por lo menos hemos conseguido un punto y hay que pensar en el Atlético Baleares y sacar los tres puntos.
Hem de pensar de cara al futur, però sobretot hem de girar al voltant d'un dels arguments ahir de Toni Saligrat, que era aquest bloqueig de l'equip, aquest cert nerviosisme. Evidentment, el partit no es va posar de cara i a partir d'aquí... Com dèiem abans, l'escenari era molt poc propici perquè el partit sortís rodó un cop ja t'han marcat, has d'anar contra corrent, després de veure com el rellotge cada cop quedava menys temps, etc, i que evidentment la trajectòria de l'equip no ha estat gens positiva les últimes setmanes. Però dit això, es creu dins del vestidor aquesta sensació de bloqueig, aquest sentit de Toni Saligrat d'aquest cop sí que he vist els meus jugadors que no acabaven de saber-se en sortir de la situació?
Ahir hi havia tres arguments així a l'engròs. Un era l'estat de la gespa, ho deixem per un altre dia perquè ja és la segona setmana consecutiva on hem de fer èmfasi, si vols dir, o ens hem de centrar una miqueta en aquest aspecte. Dos, com arriben físicament alguns jugadors, sobretot els més veterans i que més minuts han anat acumulant al llarg d'aquesta temporada. Ahir l'exemple era Felipe Sanchón. Anem a la tercera, la més col·lectiva, que és la d'aquest bloqueig mental, com dius. Per primera vegada, Toni Saligrat va comprar, si volem dir així, l'argument dels periodistes, dels que hi érem ahir en roda de premsa, i potser del sentit general. Què li passa a aquest equip que mentalment no acaba d'anar pels partits o no sembla tenir aquesta gana d'anar pels partits i quan rep el cop llavors veiem un canvi radical, no? Ahir vam veure el Sabadell tancar, si vols dir així, el conjunt de la penya deportiva a la seva àrea, que ja li anava bé, també els eivissencs, s'ha de dir, perquè amb el 0-1 ja en teníem prou. Ho vam parlar amb Toni Salgrat i ho vam parlar, evidentment, amb els futbolistes, i en aquest cas, el primer, i per rematar la seva presència avui al programa, la d'Arturo Juan Rodríguez, en aquest cas el davanter de Cartagena, parlant o responent a això. Existeix aquest bloqueig mental ara mateix dins del vestidor?
Yo he podido estar en otros equipos, en otras situaciones como esta, que al final pasan los minutos y el equipo no cree. Y sin embargo nosotros, pues más o menos acertado, pues hemos metido centro, los hemos embotellado un poco en su campo, aunque ellos luego a la contra es normal que te hagan algo de peligro, pero al final hay que quedarse con lo positivo, que hemos sacado un punto por creer, no por jugar bien, pero al final es importante también. Una vez que el equipo crea, si las cosas salen bien, pues todo irá rodado.
Això sí que no se li pot retreure, a l'equip, aquell punt de quan no funciona el cap, tirar de cor, intentar-ho fins a última hora, perquè al final ja no només és l'acció d'anticipació d'Arturo, de qui sentíem ara mateix respecte a Imanol, que va fer un partit molt bo, excepte aquesta sortida, i al final el que tenen els porters va acabar retratat, va sortir a la foto de la diana de l'empat del Sabadell, sinó l'acció prèvia, que és una recuperació d'Òscar Rubio, bàsicament per creure-hi quan estava ja tot perdut i quan era l'últim minut ja del temps afegit. Ho dèiem abans, Víctor, demà el sentirem a fons, però avui un tastet, no?, del jugador mataroní.
Doncs sí, en aquest cas, Arturo, parlant d'aquesta gana final o d'aquest intentar-ho, d'aquest acte de fer fins a l'últim segon que té l'equip i que ja ha demostrat, això sí, és cert, fins a més d'una ocasió aquesta temporada, i Víctor una mica més pragmàtic fins i tot. Hi ha bloqueig? Doncs ell ho té clar, si algú està bloquejat ja sap el que ha de fer.
Eso está a la cabeza de cada uno, las circunstancias, pero hay que tener cabeza fría, y más en esos momentos cuando vas perdiendo 1-0 y se está acercando el final del partido. Hay que estar preciso en cada acción, y bueno, hoy no lo hemos estado. Al final hemos empatado a uno con gol de Arturo, que bueno, en extremis, como dices.
Parla poc, però parla clar, i demà el sentirem més. Alguna coseta més ens han deixat, Sergi, o no?
Doncs que rematem com a mínim aquest mes de partits en horari matinal, a l'espera que tinguem confirmat de què passarà a partir d'ara, què passarà amb el proper enfrontament a casa davant l'Atlético Saguntino. Ahir ja ho dèiem també a la Transmi, tot apunta que mantindrem aquest horari de les 12, veurem si s'acaba confirmant, i el per què d'aquest horari de les 12, més enllà d'aquesta trilogia que s'acaba convertint en un capítol de 4 i no de 3, però que el tancarem aquest cap de setmana. Toca visitar un estadi de nou contra un penúltim classificat. Ens hem abonat, no se'ns ha donat del tot bé,
gens.
També s'ha de dir, anem a veure si som malferit, i davant l'Atlètic Balears arriba la versió bona del Sabadell.
Doncs esperarem que sigui així. Diumenge a les 12, des de 2:15 en directe, el Sabadell en joc, el Sergi a viu, oi?
Sí, avió.
No et veig amb el vaixell,
no? El pla de viatge, i deixem el vaixell per les vacances.
Doncs perfecte, fins ara, Sergi.
Adéu.
També diumenge a les 12 jugarà el Sabadell B a casa després de caure 3-1 ahir al camp del segon classificat de la primera catalana, el Manresa, i tot i avançar-se en el marcador. En el tram inicial, Adrià Cavaller va fer el momentani 0-1 i fins i tot els de Carlos López van poder ampliar diferències, però després una contra els va deixar tocats, ja que va suposar l'1-1. Així ho descriu com a mínim el juvenil Marc Vallalta, que ahir va tenir minuts amb el filial.
El partit estava molt ben plantejat, era nostre fins a aquell moment que hem tingut el 0-2 i la parada del porter, i en una situació de contraatac doncs hem encaixat l'1-1 i això ens ha afectat molt.
Doncs aquest 1-1 que va afectar molt ahir al Congost davant del Manresa, el 3-1 final frena la bona dinàmica del filial del Centre d'Esports, però això sí, a les portes de rebre un dels equips de la part baixa, el Castellà, en un derbi que pot servir per revifar de nou i deixar en anècdota aquesta derrota. D'altra banda, classificació en mà força previsible davant del Manresa, d'un dels candidats a l'ascens. Vallalta, tot això, també ha analitzat la situació actual en clau individual, perquè diferents juvenils ja s'han estrenat a Primera Catalana enguany, i el jugador ha agraït així la confiança i el fet de poder estrenar-se i tenir minuts en aquesta categoria.
És important, i tenir la confiança del cos tècnic, també del filial i de tota la coordinació, i mica en mica doncs anar sumant minuts i anar agafant experiència, i si tot va bé i la coordinació té la confiança en mi, doncs ja de cara a l'any que ve doncs anar agafant confiança.
Marc Bellalta, un dels jugadors de futur d'aquest centre d'esport Sabadell, en una primera catalana que malauradament aquest cap de setmana ens ha deixat incidents. El San Juan Atlético, la Junquera, rivals del centre d'esport Sabadell, i amb un suposat cop d'un jugador del conjunt moncadenc, el delegat de l'equip gironí, al final ha acabat tot plegat amb una denúncia per part de la Junquera, amb la negació per part del president del San Juan Atlético dels fets, però al cap i a la fi el partit es va suspendre a última hora amb el gol fantasma de l'empat de la Junquera a última hora. Trobàveu, per exemple, ahir a l'enjoc a la xarxa, aquí a Ràdio Sabadell també es va poder escoltar el cara a cara entre els dos presidents després d'aquests, podríem dir, lamentables incidents al terreny de joc dels moncadencs. Pel que fa precisament al juvenil A, empat a dos al camp del Girona B, una nova jornada en la qual els de Dani Leoncio competeixen però no acaben de sumar la desitjada victòria. Òscar Retxe, jugador del juvenil A, es queda sobretot amb el bon regust del joc mostrat davant del segon juvenil, del juvenil B, del Girona Futbol Club. Reig, això sí, reconeix que necessiten de manera urgent una victòria que els apropi a la permanència a la Lliga Nacional i sobretot que refermi aquesta millora que troben en les sensacions.
Están llegando nuevas incorporaciones y parece que el equipo, yo creo que necesita una victoria para quitarse el nerviosismo ese que tenemos de querer salir de ahí, porque bueno, el equipo ve que el equipo puede salir de ahí y no lo consigue siempre por detalles, ¿no? Y bueno, aún quedan muchos partidos y creo que el equipo está confiado y trabajando cada semana para intentar conseguir la victoria y poder mirar ya de cara a un poquito más arriba la clasificación.
El juvenil A del Centre d'Esports Sabadell segueix cué a la Lliga Nacional Juvenil, ara amb 15 punts, però atenció perquè dissabte a Olímpia reben un rival directe, com és el Josep Maria Gené, un partit que segurament marcarà molt el futur de l'equip de Dani Leoncio, que, com diem, en aquesta última jornada, amb millors sensacions que no pas resultat, van empatar 2-2 al camp del Girona B. 14 minuts en resten encara de programa, hem de parlar d'un nou èxit de David de la Cruz, també hem d'acompanyar fins a Chicago, fins als Estats Units, a l'Iker Pajares, o parlar una miqueta d'embol amb la gent de l'OAR Gràcia. Això serà després d'aquesta aturada per la publicitat.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, setena cursa Corro contra el Càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa. corrocontraelcancer.com, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Estudiar anglès pot ser això. O... entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bueno, llega David, ¿eh? Ojo que tiene toda la pinta que el de Sabadell puede hacerse bueno y por mucho, ¿eh? 12 segundos, buenísima la prestación de David de la Cruz. Dos fichajes de... A este le ha doblado, claro. Y dos fichajes del Sky, demostrando el porqué. Jorge Arcadas, nada, ha sido claro, ha sido doblado y le ha sacado 11 segundos más el aragonés, el ostense.
Pues sensacional.
Wow, sí, sí, más que espectacular lo que ha hecho ahí David de la Cruz en la contrarreloj, ¿eh?
Així narraven els companys d'Eurosport ahir l'arribada de David de la Cruz a Barbate, a Cádiz, a la contrarrellotge de 15 quilòmetres que es va adjudicar el ciclista sabadellenc, coincidint amb l'última etapa de la Vuelta a Andalucía de la Ruta del Sol que estava disputant a les carreteres andaluses durant tota la setmana. El de Campoamor no era entre els primers de la general, per tant, com era una contrarrellotge amb la qual acabava la volta, va haver d'esperar per confirmar la victòria, va haver d'esperar uns quants corredors per saber que era el guanyador de l'etapa, però el seu gran temps, 17 minuts i 11 segons, li va valdre per acabar guanyant la seva primera crono com a professional i també assolir així el seu primer triomf des de l'arribada al Team Sky, això que porta res, només uns dies de competició en aquest calendari del 2018. En concret, la marca de David de la Cruz va ser 6 segons inferior a la del segon, la d'Andrei Amador, ciclista del Movistar de Costa Rica, que com diem, va ser el segon en aquesta etapa a Barbate. El ciclista local ha fet amb el seu nou equip una feina específica sobre la cabra, sobre la bicicleta especialitzada en contrarrellotges, i així obté els primers resultats, demostrant també el seu bon estat de forma, malgrat que no ha pogut acabar entre els primers classificats d'aquesta Vuelta a Andalucía. A la general es va haver de conformar amb un lloc que no era el que correspon segurament amb el seu estat de forma, entre altres coses perquè va fer de gregari de Chris Froome i sobretot de Wout Poels, que al final va ser el segon en aquesta general de la Ruta del Sol per darrere del seu compatriota, del belga Tim Wellens, amb la qual cosa va perdre temps per ajudar els seus companys d'equip al Team Skype i no va acabar entre els primers. Apunteu la pròxima cita al calendari de la Cruz, serà la París-Niça, una volta per etapes mítica, una de les clàssiques del ciclisme internacional, i sobretot apunteu-la bé perquè l'any passat ja es van dur una etapa David de la Cruz en aquesta París-Niça. Enguany tornarà, no ho farà ja, això sí, amb el mallot del Quick Step, sinó que ho farà amb el del Team Sky. La notícia, aquesta victòria amb el mallot de l'Sky de David de la Cruz ahir a la crono de Barbate.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Tindrà una bona prova de nivell, segurament a la París-Niça, després d'haver-se estrenat amb l'Sky a la Volta a la Comunitat Valenciana i ara també a la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol amb aquesta victòria, la contrarrellotge David de la Cruz. Per prova de nivell, la del sabadellenc Iker Pajares, el jugador d'esquash local, ja es troba als Estats Units, on a partir de demà arrenca la seva participació al Super Series de Chicago, el que equivaldria, per fer-nos a la idea, a un gran slam en el món del tennis, però aplicat a l'esquash. El sabadellenc, el jugador del Malibu Esportiu, buscarà accedir al quadre gran del torneig, superant els dos partits de la fase prèvia. Això sí, amb molta complicació veient el nivell de la resta de competidors en aquest Super Series de Chicago, que és una autèntica prova de foc per Iker Pajares. Ens apropa tota la informació al voltant d'aquest gran torneig que disputarà Pajares als Estats Units, el Joan Blanc a la següent crònica.
Objectiu, superar els dos partits de la fase prèvia i accedir al quadre final del Super Series d'esquash de Chicago. Iker Pajares espera haver agafat forces a nivell físic per fer front a l'exigència que tindrà en aquesta competició. El sabadellenc sap que en cas de guanyar aquests dos partits es trobaria amb els 40 millors jugadors del rànquing, un fet important i que motiva especialment a Iker Pajares.
Són dos partits de prèvies que has de guanyar per accedir al quadre principal de 32. Bueno, si aconseguis guanyar aquests dos partits de prèvies, accediria dintre ja dels 40 millors del món, que són els que estan ja al quadre principal, i seria un resultat molt satisfactori.
A banda del rival, el jugador d'esquash sabadellenc haurà de fer front a l'ambient que es viu a totes les competicions que es disputen als Estats Units. A diferència d'Àsia, hi ha molta gent i fins i tot el públic és un punt irrespectuós amb els jugadors durant els partits. Pajares afirma que no es troba còmode en aquesta situació, però admet que s'haurà d'adaptar al millor possible per intentar complir els objectius.
A diferència d'Àsia, als Estats Units hi ha moltíssima afició, i doncs, els clubs sempre, les pistes sempre estan a rebentar, hi ha moltíssima gent veient els partits, i bueno, pot ser una miqueta molest perquè és una cultura diferent i no podem dir que són una miqueta maleducats i una miqueta amb pocs valors dintre de l'esport, i llavors sempre és una miqueta més competir davant d'aquesta gent.
A partir de demà, el sabadellenc Iker Pajares començarà a competir a la fase prèvia d'aquest supersèries de Chicago d'esquash, una prova que, sens dubte, exigirà el màxim al jugador local i que busca seguir amb la seva progressió a tots els nivells.
L'anirem seguint. A l'Iker Pajares, tota la informació, com sempre, @radiosabadell o @radiosabadell.fm. Aquest test per poder créixer encara més d'un Iker Pajares que en les últimes temporades s'ha situat entre els millors del món. Això sí, encara queda molt per arribar a aquest rànquing que deia ara el Joan, entre els 40 primers que es trobaria en cas d'accedir al quadre final, en cas de passar les dues prèvies d'aquest campionat a Chicago de l'Iker Pajares. El que fem en els últims minuts del programa és parlar d'en Vol i concretament de l'Oar Gràcia Sabadell. Hem de parlar d'una autèntica malastrugança que té el conjunt sabadellenc. Veure per creure, l'Oar Gràcia ha tornat a perdre d'un contra un rival de la part alta com és la Roca, i la malastrugança és concretament amb aquest equip, amb el conjunt Roquerol, perquè com a la primera volta al carrer Bocaccio, igual que la temporada passada, derrota per només un gol per la mínima de l'Oar Gràcia davant la Roca. Sembla que l'equip verd i blanc té, com diem, un malefici amb el conjunt Roquerol, sempre competint, sempre, tot i ser per sobre la classificació, l'equip del Vallès Oriental, i sempre caient per només un gol de diferència. Aquest cop, per exemple, el marcador va ser de 26-25, un partit, podríem dir, semblant al de la primera volta, potser encara més sòlid, l'Oar Gràcia, que no pas el que va competir a casa, segons les paraules literals de l'entrenador de l'Oar, de Miquel Benítez.
El partit va ser molt semblant al de la primera volta. Jo crec que a nivell de qualitat va ser una mica millor, i probablement, sobretot a nivell defensiu, vam estar més sòlids.
Per tant, es queda Miquel Benítez amb la feina feta al darrere, malgrat la derrota, 26-25. L'Oar va arribar a guanyar de 3 gols a la primera meitat. De fet, als primers 30 minuts les distàncies eren mínimes, no eren molt grans, però sí que els graciencs van anar guanyant de 2 durant una bona estona. Al descans, però, ja van arribar empatats. I a la represa, podríem dir que el plus de saber estar, de veterania, d'experiència de la Roca, al final va acabar pesant, segons ha reconegut Benítez, a l'hora de decidir, de decantar la balança d'un cantó o de l'altre, amb aquesta derrota finalment gracienca per un 26-25 a la Roca del Vallès.
A la segona part ells van fer valer la seva major veterania i el saber estar d'algun dels seus jugadors que havien jugat a divisió d'honor B, i realment en un partit igualat a final de partit i això, aquest tipus de factors es noten, es tenen en compte, i els seus jugadors veterans pues, sí, van decidir el partit.
Malgrat tot, aquesta derrota, 26-25, serveix, segons l'entrenador del Gràcia, per constatar que tenen el nivell que buscaven, com sentíem fa un moment, especialment en defensa, i que repeteixen una miqueta les passes del principi de temporada. Molt esperançador que va tenir el conjunt sabadellenc. Després d'aquest marcador, la Roca, el rival de l'última setmana, és quart classificat, es refà de dues derrotes consecutives, i el conjunt Roquerol es queda amb 30 punts a la classificació d'aquesta primera nacional. Per contra, l'Oar Gràcia Sabadell ha perdut una posició, és vuitè i no pas setè, com en començar la jornada, amb 19 punts, un per sobre de la Salle Montcada, i ara s'ha distanciat el Joventut en Vol Mataró. Amb la seva victòria, el conjunt maresmenc s'escapa una miqueta, 2 punts per sobre de l'Oar Gràcia Sabadell. I de cara a demà, dia 20 de febrer del 2018, aquí a l'Hotel Suís rebrem un cop més el Frank Lluís amb la seva Lleixa dels Herois, que de dos dimarts ens apropa alguna història del món de l'esport, dels anys 80, dels 90, i que no tinguin relació amb el món del futbol. Demà amenaça fins i tot en fer alguna que altra trucada, i la veritat és que ja em fa patir el Frank Lluís a 23 hores de la seva secció. Parlarem també del Campionat de Catalunya de pàdel, que disputarà el Prat del Llobregat al Cercle Sabadellès. Posarem, com dèiem abans, amb el Sergi Garcés, la lupa en destacant el protagonisme que està tenint enguany Víctor Martínez, un dels joves que millor està rendint al centre d'esports, malgrat tenir encara el mataroní fitxa del Sabadell B, i entre altres arguments, com sempre també els dimarts, una miqueta de bàsquet amb el partit del Natació Sabadell, que era l'únic que jugava dels tres sabadellencs de la Copa Catalunya masculina, o amb futbol sala, repassant la segona divisió B amb el Club Natació Sabadell, que la veritat passa per un sotrac, podríem dir, a la classificació, o l'Escola Pia.
Hotel Suís.
Si voleu ampliar tota aquesta informació, radiosabadell.fm, amb titulars com, per exemple, David Palma, 2 punts, guanyar la Copa de la Reina ens donarà moral de cara a la Champions, o el Sabadell B colpeja però no remata el Manresa i ho acaba pagant. Tota la informació esportiva de la ciutat la trobareu en aquest portal web, sinó també a Twitter, @radiosabadell. No marxeu molt lluny, per això, de la sintonia del 94.6 de l'FM. Ara, per exemple, arriba la Karen Madrid i l'Alfons Mallol i el Quim Eric al programa de Ràdio Sabadell. Una abraçada del Toni González des del control de so que us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.